Continguts en xarxa.
El Pou. La llum del sincrotró d'Alba, ubicat a Cerdanyola, ha permès veure l'imantació de capes magnètiques enterrades. Aquest fet implica que s'hagi pogut analitzar en detall les propietats i defectes magnètiques de materials a escala nanomètrica. Els resultats de l'estudi s'han publicat a Nature Communications. Per parlar d'aquest avenç i del nanomagnetisme en general, tenim avui al Pou Salvador Ferrer, que és científic adjunt a la direcció del sincrotró Alba i que també ha liderat aquesta investigació. Senyor Ferrer, moltes gràcies per haver vingut.
De res, bon dia.
Una primera pregunta. Li demano d'entrada, per als que no en som experts, que ens expliqui què és el nanomagnetisme. És el que seria la unió del magnetisme amb la nanotecnologia?
Sí, exactament. Heu de tenir al cap que nano vol dir mil·lèsima de milionèsima, o sigui 10 a la menys 9, coses molt petites, ja, escales de pocs àtoms, diguem. Llavors el nanomagnetisme es refereix a tota la part del magnetisme que estudia estructures magnètiques d'aquestes dimensions, que es fan servir per tots els desenvolupaments tecnològics que hi ha avui en dia, com són les memòries d'ordenadors, memòries per telèfonos i per totes aquestes coses, no? En general, emmagatzemament magnètic i processat de senyals elèctriques i electròniques. I llavors, sí, es refereix a... L'anomagnetisme és una cosa que en els últims anys ha evolucionat molt gràcies a totes les tècniques aquestes de preparació i de caracterització de materials. I ara mateix està molt, molt activa perquè té unes perspectives d'aplicació tècnica molt grosses.
Això és el que li anava a preguntar ara. On podem veure en el dia a dia les aplicacions del que s'estudia a través del nanomagnetisme?
Home, mira, el més obvi és potser les memòries magnètiques, o sigui, tot, si vosaltres sabeu, tots els ordenadors i tot, molts dispositius de memòria magnètica funcionen amb partícules magnètiques, no?, que se'n diuen bits magnètics. Fixeu-vos que al principi l'acumulació d'informació, el registre d'informació es feia amb cintes magnetofòniques per àudio, no?
Aquí les ràdios ho sabíem el que era això, eh?
Exacte.
I ho patíem.
Doncs això és similar a l'udar, eh? El que passa és que els grans d'informació, o sigui, les partícules magnètiques feien dècimes de mil·límetre, o així, que eren pols de ferrita o d'òxid de crom i tot això, que eren les cassets i totes les cintes. Doncs ara ves tirant això, la mida aquesta més petita, la divideixes per més o menys 100.000 vegades i et trobes amb el que és el magnetisme avui en dia i la densitat d'informació. Doncs ara el que serien els grans d'òxid de crom o de ferrita de les cintes magnètiques, doncs ara fan doncs 10 o 15 nanometres de dimensió, o sigui, són extremadament petits. I llavors això indueix tota una sèrie de problemes nous que abans no existien.
Quina relació hi ha entre el nanomagnetisme, la nanoelectrònica i la nanofotònica?
Home, el nanomagnetisme és una part de la nanoelectrònica, eh? És una part perquè, diguem, la utilització d'aquests dispositius magnètics en general és per fer aplicacions on la corrent elèctrica intervé, per tant el moviment d'electrons intervé i per tant estan, diguem, completament hibriditzats amb aparells electrònics. La nanofotònica és una mica diferent, però també interacciona, no? Perquè es refereix també a manipular la llum, per exemple, per obtindre densitat d'informació, com els discs òptics, per exemple, dels CDs i tot això, amb escales també molt petites. Llavors, tot això en general està lligat, diguem, en termes generals està molt relacionat, sí.
I què té a veure el nanomagnetisme amb la espintrònica?
L'espintrònica és una manera de parlar que vol dir el següent. Mira, l'electrònica convencional, la que tenim en la majoria d'aparells, es basa en corrents elèctriques, que vol dir moviment de càrrega d'electrons. Els electrons, que són els que condueixen la corrent, van d'una banda a l'altra del transistor, o d'on sigui, o del diode, o del component electrònic que es tingui. En el cas d'espintrònica, no es belluga la càrrega, es belluga el que en diuen l'espin, que és el moment magnètic. És com si tinguessis tota una col·lecció, per exemple, de brújoles posades en una taula i les estiguessis manipulant la direcció amb la qual s'orienten. Diguem, la brújola en si, ella no es mou com en conjunt, però l'agulla s'inclina, no? I això és el que refereix a espintrònica, manipular els espins dels electrons en vez de la càrrega, i els espins és el moment magnètic. És com si cada electró fos un petit imant amb una agulleta, com si fos una brujoleta, i el que es fa és orientar-la.
I això quines traduccions tenen al dia a dia, on ho podem notar els ciutadans normals?
Home, tot l'emmagatzemament magnètic que tens en el teu disc dur de l'ordenador o de la memòria del telèfon o tot això està basat en els espins dels electrons, eh? O sigui, quan tu tens un material magnètic, per exemple un tros de ferro o qualsevol cosa, i el tens imanat, el que tens és que els espins dels electrons dels diversos àtoms estan alineats paral·lelament, saps? I això, quan esborres, per exemple, una cosa que està gravada en un disc dur, doncs el que fas és desordenar aquests espins. Quan el tornes a gravar amb un cap gravador, els orientes igual com una cinta magnetofònica, però molt més petit, saps? Els orientes d'una manera, d'una banda, o el que sigui. O sigui que és una cosa que fem servir constantment, eh?
Parlem ara de la investigació que comentàvem a l'inici d'aquest espai, aquesta investigació que s'ha dut a terme al sincrotró Alba. La llum del sincrotró ha permès veure la imantació de capes magnètiques enterrades. Quina és la importància d'haver aconseguit aquesta visualització?
Això és el següent. En els dispositius magnètics que es fan servir avui en dia, d'això de l'espintrònica i el nanomagnetisme i tal, bàsicament consisteixen en capes de materials magnètics. Imagina't una capa de ferro, a sobre una capa de níquel, a sobre una capa d'un altre material que pot ser neodimi, un altre material magnètic, i coses així, a lo millor capes d'òxids entremig, etc. Són com sàndwich de molts materials. Llavors, el gruix és molt petit. El gruix és el millor de tot aquest sàndwich, és el millor de 50 nanometres, 100 nanometres, molt petit. L'estudi de les interaccions d'una capa amb la següent, de com una capa influència el comportament de l'altra, és un dels problemes importants del magnetisme avui en dia, perquè al ser tan petits entren en joc noves forces, com si diguéssim, entre aquestes capes, que s'han d'estudiar. Doncs el difícil de fer en molts casos és estudiar com és el magnetisme d'una capa que no està a la superfície, sinó que està una mica enterrada dintre del material. Per estudiar això hi ha molt poques tècniques. Hi ha molt poques tècniques perquè és difícil, perquè és per una sèrie de coses. Llavors a Alba i a qualsevol sincrotró hi ha eines que són raigs X polaritzats circularment, o sigui, raigs X que són sensibles al magnetisme, que es poden fer servir per veure capes enterrades. A més del material específic en qüestió. Un, per exemple, si té una capa de ferro i una de níquel que està sota, pot sintonitzar la llum de sincrotró al níquel i veure només el magnetisme del níquel, encara que estigui sota del ferro. I això és el que hem fet nosaltres. Amb unes capes magnètiques que tenen un interès, doncs hem sintonitzat la llum exactament en la cosa que volíem mirar, en el material que volíem mirar, que en aquest cas era neodimi, i llavors hem estudiat les propietats magnètiques d'aquest neodimi, el que es diuen els dominis magnètics, que són com els bits d'informació, si això es fes servir per emmagatzemament magnètic.
Vostès fan una comparació amb un tauler d'escacs.
Sí, és que un material magnètic com ara aquest, una capa d'aquestes, té això, el que es diu dominis magnètics, que és com si fos això, amb un tauler d'escacs, les blanques i les negres. Imagina que les blanques tenen el polo nord sortint cap a fora i les negres el tenen cap a dintre. Això seria un domini amb polo nord cap a dintre i l'altre amb polo nord cap a fora. Llavors aquestes coses poden ser els bits d'informació, perquè si hi ha una cosa que llegeix, doncs llavors el cap lector sap que quan va cap amunt és, per exemple, un 0 i quan el polo nord va cap avall és un 1, per exemple, no? Llavors les propietats d'aquestes zones magnètiques tan petites són molt importants, perquè són les que determinen al final la densitat d'informació que es pot acumular. Doncs en aquestes zones magnètiques hi ha defectes molt sovint, però aquests defectes tenen interès perquè permeten entendre coses del comportament i de l'estructura d'aquestes capes. I això és el que hem estat mirant nosaltres en concret.
Aquesta investigació ha estat feta per un grup d'investigadors del sincrotró, de la Universitat d'Oviedo, de la Universitat de Porto i del Centre Nacional de Microelectrònica. Com es plantegen aquestes investigacions i d'on sorgeixen els recursos per tirar-la endavant?
Això ho hem fet bàsicament amb uns fons que teníem d'un projecte del Plan Nacional d'aquests d'investigació, del Mineco. Ha sigut bastant barat, perquè quasi tot ho ha finançat Alba, diguem, amb el funcionament normal de la facilitat. O sigui, els de microelectrònica ens han fet, diguem, el que serien els substractes per poder depositar aquestes capes, els d'Oviedo han fet el creixement d'aquestes capes, i aquest noi d'Oporto és un que treballava a Oviedo, o sigui, és un que va fer la tesis allà, però passa que ara està a Portugal, i nosaltres hem fet totes les observacions aquí amb el microscopi d'Alba per veure el magnetisme d'aquestes capes, saps? O sigui, és una... Vull dir, ens coneixem tots i és molt fàcil organitzar una col·laboració amb aquesta gent.
Ja una última pregunta. Quins són els reptes o les branques d'investigació en què se centrarà ara el nanomagnetisme en aquests propers anys?
Home, el repte és fer memòries magnètiques basades exclusivament en espintrònica, com dius tu, o sigui, sense moviment de càrrega, sinó només en moviment d'imanacions comercials, amb més densitat i més velocitat que les que hi ha en el mercat ara mateix en els ordenadors. I s'està avançant molt i és molt complex, és molt interessant perquè és tan petit que ja els problemes són de problemes de física bàsica, ja són problemes ja de límits de la física, i és molt interessant. I això està al caure, eh? Això d'aquí, jo suposo que d'aquí 2 o 3 anys ja començarà a estar en el mercat, perquè hi ha empreses ja que ho estan començant a fer tests, pilots, amb noves memòries d'aquestes i tal. I això serà, pot ser una petita revolució en la nanotecnologia. Eh?
Si estarem a la White. Doncs, Salvador Ferrer, científic adjunt a la direcció del Sincrotró Alba i impulsor d'aquest estudi, moltíssimes gràcies per haver vingut al POU.
De res, molt de gust.
Al POU.
Continguts en xarxa.